Conec més perquè jo vaig estudiar els Escolapis de Sant Antoni.
Sí.
I aleshores, clar, vull dir, el tu tenies molt clar.
Ara vaig a buscar si era vergut o no.
Sí. Ah, el Sant Hilari, no ho sé. El que
sí,
sembla
sí,
és que bevia.
La setmana, el primer
Sant Hilari, Sant Hilari devia beure. Això potser sí, no?
Sí.
Dic jo.
Sí que ho era de vergut, sí que ho era. Sant
sí?
Pau,
d'acord.
Sant Mor Abat, per exemple, Sant Antoni,
mm-hmm.
i Sant Hilari també, entre d'altres. Sant Sebastià...
Mm-hmm. Ah, Sant Sebastià sí que ho era, això també ho sé.
Sant Fructuós...
Ah, aquest ja no ho sé.
Sant Vicenç Màrtir, també era barbut.
Sí.
Hi ha molt barbut.
Bé, perquè...
Aquella època no s'esquilava
pèl...
gaire.
No, saps que el pèl és un símptoma de...
D'alegria. De volu...
No, sí, però també d'evolució de l'espècie.
Ah?
Sí. Clar, és a dir, la natura ja fa anys que ha entès que l'espècie humana no necessita pèl per protegir-se.
Mm.
És a dir, l'animal com a tal va perdent pèl, en el futur no hi haurà, doncs, això, on hi ha pèl i alegria, no hi haurà les depilacions, etcètera, etcètera. Sí,
molt
sí.
Bé.
I suposo que els calbs seran, i les calbes, dic jo, seran sí. més habituals. Fixa't, eh? Però no hem parlat del temps.
No, però sí que ajuda, el pèl ajuda avui a passar el fred.
També,
sí.
també. Sí, sí, sí. Recolta. Hi ha altres maneres, però...
Sí, 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 però tampoc cal repassar-les totes.
No. Evidentment, jo et recomanaria estufa elèctrica.
Ah, mira.
No pas de gas, que saps que el gas sí. natural desapareixerà.
Val, doncs ja ho apunto. I el fred, com ens afecta, Francesc?
ens afecta i més que baixarà la propera matinada. Però, de moment, i demà al matí farem un repàs encara més potent de temperatures, però, de moment, el valor més baix es dona aquest matí a Prades, a les muntanyes de Tarragona, 12 sota 0, a Guixers, a Cavall del Solsonès i al Berguedà, ja dins del Berguedà, en aquest cas, dins del Solsonès, perdó, 10 sota 0, Oliola, 9 sota 0, Raimà, a Ponent, atenció, gairebé 8 graus i mig sota 0, Liana 8 sota 0, Igualada 6 sota 0, Lleida 6 sota 0, Girona a l'oest, Hortes de Santa Eugènia 6 sota 0, Malgrat de Mar 2 sota 0, Ulldecona 3 sota 0, Déu-n'hi-do, Barcelona, depèn dels barris, entre 2 i 5 graus positius ara mateix. I bé, valors força baixos, que es mantindran baixos durant el dia, insisteixo, la propera matinada i demà al matí toquen fons, mantindran prou baixes tota la setmana, i el sol protagonista i el vent a la baixa.
Passa que a partir de les 11 parlarem del que està passant també a Los Angeles amb aquests incendis amb Francesc Mauri,
sí.
també amb el nostre corresponsal Francesc Garriga. Per tant, fins després, Mauri.
Fins després.
Que vagi bé. Pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. Alerta si veu servir les línies de Rodalies R1 o RG1. Un atropellament a Badalona fa que els trens circulin per via única. Els horaris no són, per tant, els habituals. A l'alta velocitat, l'AVLO de Madrid a Barcelona, que hauria d'haver arribat a Sants a 8:45, no ho farà fins més de mitja hora tard, se l'espera a les 9:20, i també va tard com cada dia el Regional Express de Lleida a Barcelona, que arriba ara, 20 minuts tard.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana?
Bon dia. Doncs congestió als accessos sud, tant el Nus de Llobregat com la Gran Via, per entrar a Barcelona. La ronda litoral, recordem, del Nus de Llobregat a la sortida de la Zona Franca es troba amb congestió perquè hi ha tallada la sortida 18 per un vehicle avariat afectant la C31 des de Viladecans, la C31C des de Sant Boi al Prat i l'autopista del Garraf de Gavà al Prat, B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat o l'autovia 2 de Corbera de Llobregat fins a Cornellà, fins pràcticament al Nus de Llobregat. I a més afegir autopista del Maresme de Cabrils a Lella cap a Barcelona per una topada d'un camió amb un turisme, el que és la via paral·lela aturada a la Nacional 2 al Masnou, el túnel de Vallvidrera de peatge a la Boca Nord i la carretera de Vallvidrera cap a la plaça Borràs i la ronda dalt tota aturada de Canyelles fins al Nus de Llobregat.
I què? Laia Tudel, bon dia.
Què tal, bon dia?
Joel Díaz, bon dia de nou.
Home, bon dia, boníssim dia.
Carme Lloberes, bon dia.
Què tal, bon dia?
I Ramon Besa, bon dia.
Bon dia.
Mira, avui tinc xiulet, eh?
Anda.
Que
penses que hauràs de posar ordre o què?
Has vingut vestida a l'Espanyol avui, trobo, Lloberes.
No, això què, a l'Espanyol?
O del Sabadell,
Sabadell,
no sé. Sabadell. Ara, el Sabadell.
Ah, tu ets del Sabadell?
Estan a punt de canviar l'entrenador, eh? Està la cosa ja...
Què em dius? En allà, sí, sí.
També?
Bé.
També?
El també vull dir, no, per altres esports. Jo...
Bueno, ara ens hi posem. Exacte. 3 minuts.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ja ha arribat Blancolor al Corte Inglés, amb fins a un 50% de descompte en una gran selecció de fundes nòrdiques, jocs de llit, adredons i també en tovalloles de bany i vernussos. I, a més, fins un 50% de descompte en una selecció d'estovalles, coixins, cortines, catifes, de tot i més. I també mobles de dormitori, matalassos i descans. Aprofita els millors descomptes només fins al 28 de febrer. Blancolor, a la botiga, la web i l'app del Corte Inglés. Ah, i una altra cosa, descobreix el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, amb entrada pel carrer Buenos Aires. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. A la segona planta hi trobaràs un ampli espai amb una gran oferta de productes locals i de qualitat. Ah, i recorda-ho, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Bé, això és tot per avui. Adéu-siau, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlisaura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estàs fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i
Cadaqués. La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Cada vespre tot s'esborra per esperar l'endemà. De Tinc tot de fum a la boca, de Joan Argenter.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Lamin entra dins l'àrea, dribla Lamin, continua Lamin, xuta Lamin! Lamin! Xuta Lewandowski, gol, gol, gol! Atenció, la rep Rafinha amb el cap! Va! Gol! Rafinha, caipirinha! Continua encara Rafinha, se l'endú Balde. Xuta Balde!
Sí!
Perquè no hi ha fora de joc en aquesta acció de Rafinha, Rafinha tot sol, Rafinha a la frontal, Rafinha retalla, Rafinha el xut, el cinquè!
Amb Carme Lloberes, amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Joel Díaz, avui tertúlia especial, tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio, després d'aquesta victòria del Barça, avui tota la premsa ja ho identifica de la mateixa manera, superpallissa, èxtasi, repassada, maneta, són alguns dels titulars que que llegim avui als diaris per resumir aquest 5-2 del Barça contra el Madrid a la final de la Supercopa. Partidàs, Lloberes.
Mira, vols que et digui una cosa? Mai superaria tots els titulars aquests, perquè realment a vegades doncs poder expressar el que hi vam viure a mi se'm fa molt complicat amb paraules. Però, escolta'm, va ser una divinitat. A mi se me'n fot, eh? I llavors com va acabar i la segona part i aquestes coses... Va ser una divinitat. Una, saps? L'expressió de l'esport en aquests moments és quan realment té un gran sentit. Un gran sentit de poder veure, perquè per mi, jo ja sé que tothom buscarà noms i d'això, però jo la menció honorífica que faria és a Flick. L'entrenador, suposo, per una mica la qüestió de la professió, però així m'ho englobem una mica tot, no?
Sí, sí.
Ben veritat és que està fent d'aquest equip, perquè bé, també tots estarem d'acord, segurament, amb que vam veure una divinitat, però no al màxim del que podrà arribar aquest equip. És a dir, que això encara et dona com una perspectiva i una il·lusió, perquè veuràs que a on, fins a on poden aquests nanos, aquests gremlins que jo els dic, doncs fins a on poden arribar. I per tant, doncs, a mi crec que se li ha de fer tots els honors, i tots els honors perquè, a més, no el veus ni amb cap necessitat de protagonisme ni amb cap necessitat. Guanya,
generós,
va guanyar l'equip, sap com fer-ho, a més, tot l'equip que creu en ell, almenys això és el que es trasllada, i a partir d'aquí anar creixent. A mi, les declaracions de Koundé al final, quan ell diu alguna cosa així, hemos aprendido. Caramba. És a dir, tothom pensava, bé, contra el Madrid ja havies guanyat, ja havies sabut com podies fer-li mal, no? No, no. I el tio diu que no, que realment, doncs, que segueixen. I és aquest, una mica, per mi, el camí. El camí de veure que és un equip que podrà progressar, que podrà anar aprenent, i fins que s'encansin, també, d'anar aprenent.
Ramon.
Jo diria que és un moment de plenitud, per buscar una paraula, no? De que conflueix absolutament tot per un partit per emmarcar. I en el que diu la Lloberes hi estic molt d'acord, perquè és el triomf d'un equip d'autor contra una colla de figures desfigurades, diguem, no? És un àlbum de cromos en què, si tu no jugues d'una forma coordinada, no defensa tothom, no participa tothom del joc, doncs malament. El Madrid jo crec que van enganyat, van a sobrat, diria fins i tot amb un punt de prepotent, tot i tota la manera de fer d'Ancelotti, que sempre és una persona bastant calma.
Va confiar que a la defensiva, però... i un contraatac i aniria marcant gols.
I ells,
no?
Parlaven molt de revenja, es van veure l'1-0, i aleshores volien tornar un per un als gols, i resulta que encara els en van fotre un més, sí, que els del Bernabéu, i és a la tercera, m'agradaria recordar, perquè tot això va començar a la pretemporada. El Barça guanya amb el Madrid, després ve el Bernabéu, i aquest ja és el tercer. I ho dic de lo de la pretemporada, perquè el que més m'ha agradat d'aquest equip és de que va començar molt fort, després va caure, i ara ha tornat a l'inici, que hi ha dubtes de vegades quan un equip té una davallada com la que li ha passat i que passa de tenir 6 punts sobre el Madrid, que bueno, en aquest moment eren 9, però el Madrid tenia un punt menys, i 10 sobre l'Atlètic de Madrid, a la Lliga s'ha despenjat, i aleshores s'ha sabut reactivar en un moment de recuperació. Després, d'encaixar el gol del Madrid, de l'Mbappé. Després, de que no hagi acusat tot el que ha estat una setmana molt tensa, no? L'entrenador i els jugadors han de tenir una visualització del partit i s'han de deixar estar de tot el que rodeja i del que parlem els periodistes, la crítica i el que vulguis. I això li dona una personalitat que fa que la gent se l'apreciï. És un... És veritat que tu pots simplificar-ho amb Lamine Yamal, però si tu haguessis de fer un anàlisi de jugador per jugador, diria que tots van tenir el seu què, no? I tots van saber que, a més, la baixa d'Íñigo... Tot teòricament era molt advers i al final es va convertir en una gran explosió, no? Per tant, crec que és un moment per disfrutar-lo i, com diu la Lloberes, per pensar que aquest equip té recorregut, sense necessitat de mirar sempre el marcador.
És que aquest equip és, segurament serà el Barça de Lamine en un futur, però ara és el Barça de Flick, perquè li ha donat una idea, un segell, una personalitat a aquest equip, que fa que els jugadors vegis que tenen, que quan van a jugar i encara que el partit vagi com vagi, ells se van on han de tornar, perquè tenen la idea de joc molt clara, i això es transmet. És un equip que connecta molt més amb la gent, d'acord que és jove i sempre és més fàcil que el públic, sobretot jo, vagi connectat, però que connecta molt, i a més té una capacitat Flick de gestionar, que sempre lluem com gestiona el vestidor, i jo em pregunto, ostres, com s'ho fa per tenir a tot l'equip, tot el vestidor connectat, quan ell realment juga molt amb un 11. Vull dir, no fa tantes rotacions. Mm. O sigui, i tu veus, Fermín és un dels que més, menys minuts està tenint, de comparació com tenia, però veus Gerard Martín, veus Héctor Fort, tota aquesta gent jove que no té la participació que segurament li agradaria, i tot i així, els veus ahir, la celebració, com estan implicats en el partit, i quan aconsegueixes això en un grup, és que realment, com deia la Llobera, se li dona molt mèrit a Flick per la gestió, pel partit, per com planteja, com li ha plantat cara al Madrid, que Ancelotti encara, aquella cara de frustració, no sap ni com jugar-li en els dos partits que ha jugat aquesta temporada al Barça, i això li dona un valor a aquest equip, per mi, molt gran, i que li dona una projecció de futur també molt gran.
Sí, sí, se li ha de donar tot el crèdit a Flick i també part d'aquest crèdit també se li hauria de donar a qui ha portat el Flick, al Barça, que a mi al principi em va semblar una idea una mica estrambòtica i ha resultat ser un fitxatge. No sé
una
quin,
mica
no
tard,
sé quin, no
eh?
Sé,
una mica tard, per
no
això,
sé quin,
eh?
Sí, bueno, escolta, més val tard que mai, més val tard que mai, però és veritat que a mi em semblava una marcianada portar aquest home i ha resultat, sí que m'ho semblava, sí. Sí que m'ho semblava
més
perquè...
Més que Xavi, vull dir, tenia...
No, a Lloberes, aquí no em trobaràs. Jo, home, amb el Xavi tinc la mateixa relació emocional que tu. El que vull dir és que jo no sé quin... Amb la porta passa bastant que no saps quin tant percent hi ha de sort o d'intuïció gairebé màgica que té ell i quin tant percent hi ha de cosa pensada i no ho sé, però el resultat acostuma a ser positiu. Hi ha una altra cosa que jo destacaria i és que la Porta en una setmana complicadíssima ha aconseguit guanyar el relat pràcticament tota la redacció
esportiva de mà se li posa fàcil.
De Barcelona, sí, ha aconseguit que tothom compri, o gairebé tothom compri, que això és una guerra Barcelona contra Madrid, que ens volen, diguéssim, per la via dels despatxos putejar, i dit clarament, i això ell ha aconseguit que qualli, jo diria que a fora, a l'entorn, ha quallat bastant, i a dins també, que pot ser un dels motius també pels quals la plantilla està tan cohesionada i estaven ahir tots els jugadors tan eufòrics per haver guanyat una Copa Europa, que és un títol menor, ai, una Supercopa.
Ens emocionem,
sisplau.
Molt ràpid,
A mi vull fer servir el nom de la Porta, em sembla estropellar una mica tot el que vam veure
ahir. No, perquè estropellar, perquè, escolta'm, jo diria que van... Jo pel que vaig veure van ser els jugadors que el van cridar i el tio van allà a celebrar la Copa amb els jugadors, això no és una imatge gaire normal, això no s'acostuma...
Amb la Porta, no?
No, amb la Porta sí, però amb la resta de presidents no. El que vull dir és que aquest home té un talent innegable i molt valuós per la feina que fa, per cohesionar grups, Els directius li marxen, però els jugadors i els entrenadors els té sempre molt contents.
És veritat, en la línia el que diu el Joel, de que el president, i crec que la Laia devia estar en alguna d'aquestes reunions, crec que ho hem recordat alguna vegada, ell ja quan arriba el 2021 té al cap un entrenador alemany. És a dir, això no és nou, vull dir, s'ha de ser just.
La cosa d'ordenar-ho.
Sí, i ell accepta el Koeman, té dubtes en Koeman, fins i tot em consta que va consultar amb el Guardiola, que li van dir que aguantés una mica més, no aguanta, després, bueno, porta el Xavi perquè li serveix de paraigües en algun moment i Xavi fa un pas al davant i així ell no es crema, diguem, bueno, aquí tenim Xavi, no se'n surt, i al final torna, havia parlat de Tuchel, que en aquell moment no podia ser, havia parlat de Klopp, havia parlat de molt, i el Flick segurament estava en un tercer pla, no? No era un dels entrenadors més pioners. I sigui com sigui, ell acaba imposant a Flick. I a més, jo crec que aquí és molt generós perquè fa que veure que el fitxin el Deco i el Boyan, perquè són els que el van a veure i els acaben de convèncer. Però els que els hi passa el telèfon, el que els hi diu potser que ho mirem,
segurament
és la Porta. Sí. De manera que això no se li pot treure. I la Porta va fer exactament el mateix. El 2008 sortia d'una moció de censura. Recordem, ara no hi ha hagut una moció de censura, però hi ha hagut un anunci de moció de censura, amb molta part de la premsa en contra, amb alguns comentaris periodístics entre els que m'incloc, el que sigui crítics, que jo crec que és la funció, perquè informar del Barça no vol dir ser del Barça, necessàriament, per més que siguis del Barça.
O si vols ser del Barça, has de ser crític.
Entre altres coses, perquè aquí hi ha hagut les declaracions de Rafinha, hi ha hagut una dimissió de Guiu, és a dir, tot això no és una fantasia periodística, sinó que han passat coses, però és veritat que ell, aquests ambients, els greuges, tot això ben l'animen i el motiven. Aleshores, el 2008 fitxa Guardiola i a partir d'aquí tot allò va... I ara fitxa Flick i jo crec que és la mateixa expectativa. Perquè no oblidem que quan guanyes, fins i tot Bartomeu pot guanyar unes eleccions després d'haver dimitit. Recordo que el 2015, Josep Maria Bartomeu dimiteix...
Si els resultats acompanyen.
Dimiteix el mes de gener, d'acord? amb una crisi institucional, Messi, Luis Enrique, tot el club està a punt d'estallar. Bartomeu és llest, convoca eleccions per pacificar, el club es pacifica, acaba tot el rebombori i guanya el triplet, el famós, quan jugaven al Trident, sí, sí. Famós i tal. I a partir d'allà hi han unes eleccions a les que es presenta Laporta i que perd.
Laporta aquelles eleccions s'hi presenta amb xancletes i banyador.
El que vulguis. S'hi presenta com s'hi presenta, perquè sap que no guanyarà. S'hi presenta potser per un acte de fe, però Bartomeu les té guanyades. Tothom té clar que guanyarà Bartomeu. Per què? Perquè la gent el que vol és guanyar. Aleshores, quan guanyes, es justifica absolutament
tot. No vols tocar res.
Continuo pensant que la gestió de Laporta té punts que des d'un punt de vista de la crítica o des d'un punt de vista de la gent que no hi està d'acord, doncs són qüestionables. Per exemple, jo prefereixo quedar-me amb el record del 2-5 que amb la botifarra. Hi ha gent, en canvi, que dirà la botifarra forma part del 2-5, no la desissocis perquè és el mateix.
Avui el Sergi Pàmies, a La Vanguardia, diu que Laporta ha recuperat aquesta eloqüència beligerant contra el sistema establert, i el Lluís Canut parla de la seva capacitat de resistència contra els límits. Lloberes.
No, d'acord, punt i a part. És a dir, vull dir, amb tot això absolutament d'acord, però per mi el que jo vull venir aquí avui és, com et diria, a disfrutar, enjoiar de lo que vaig veure ahir. A mi ara, aquí a la porta, no sé a què em veniu.
Perdona, perquè hi ha una botifarra, hi ha una llicència d'un jugador.
Portem dues setmanes
que només parlem de la porta.
És que per això ja hem estat enlorant tota la setmana.
Però aquest partit canvia alguna cosa, no?
Aquest partit, sí, esforçament molt, l'era Flick. L'era Flick, això és el que...
D'acord, ja sé que insisteix en Flick.
L'era Flick, no, la ruptura amb el passat, la benvinguda a l'era de la versatilitat...
Fa una setmana es parlava d'una possible moció de censura, ara no sentiràs res de moció de censura.
Tu, Lloberes, vols parlar del partit i s'entén, però tampoc pots oblidar el context. Que realment...
Per això té més mèrit.
Avui, si ahir el Madrid et guanya 2-5, doncs tothom estaria parlant del recurs, de les cautelars. Això ningú en parla ja avui. Les cautelars del món, el recurs de la Lliga.
Sí. D'acord.
Com parlarà demà a mi quan la porta, quin serà el seu to.
Quan em convoquen ja és per aviam quin és el meu sentiment, la meva visió.
Tens capacitat per ampliar la mirada. La tens, Lloberes.
L'amplio.
Ara, dit això, podem tornar a oblidar el partit.
La porta, és a dir, home, el culer el que avui està contentíssim és del bany, diguem, i el repàs que li vas fotre en el Madrid, a l'equip de la capital. És a dir, ara hem d'estar enraonant de tot.
I jo diria que també està contentíssim.
Perdó.
També potser se'n podria parlar una mica més.
Que
el culer també està contentíssim de veure el Madrid en una situació tan galdosa.
Està esgotat el Madrid d'Ancelotti, d'alguna manera.
No, el Madrid d'Ancelotti el que no està és entrenat. És a dir, allà... En castellà diuen el coño de la Bernarda. A nivell defensiu, és una expressió, Lloberes, no fotis aquest...
No.
És una expressió.
Vols que la fem? Ara la dupliquem en el teu estil, diguem?
No, Lloberes, no, però és veritat que el Madrid...
Saps la caspa dels mascles de l'any?
Però que és una expressió castellana, dona.
El Madrid portava... el compte dels 7 títols famós, en va parlar fins i tot l'entrenador. És a dir, havia guanyat la Supercopa d'Europa, havia guanyat el Mundial de Clubs, aquest era un... A més, per això deia una mica la prepotència, no? El propi Ancelotti va ser el que va... I que és una persona que jo respecto moltíssim perquè sap estar a les sales de premsa, no tant al camp dels entrenaments, crec jo, però per aguantar Florentino tampoc ha de ser fàcil. Però ell parlava de que guanyar la Supercopa és l'anunci de que guanyes la Lliga i la Champions. És a dir, van ser ells els que, a més, li van donar valor al partit. Aleshores, clar, pensen que es pot jugar a futbol amb aquesta èpica, amb tota aquesta història, i jo sempre dic que, penso que l'equip que més mal li fa sempre és el Barça. De vegades, quan hi ha els sorteigs de la Champions i tot això, jo dic sempre que si el Barça hagués jugat més contra el Madrid no hagués guanyat tanta Champions, perquè es crea una sensació al revés, no?, de que així és com el Barça havia hagut una època que li tenia cert pànic al Madrid, ara és el Madrid el que li té pànic al Barça, perquè cada partit que hi ha no saben com fer-s'ho, juguin amb Mbappé. Ahir Vinícius va acabar substituït i podia haver acabat expulsat.
Vinícius no va fer res.
Sí, absolutament res.
Desaparegut tot el partit.
Va ser un equip
desballestat,
però quan tu has d'encaixar les figures al nivell del que deia el Joel, i tàcticament, clar, tu creus, hem de fer que el Bellingham sigui la figura, per tant li posarem dos pretorians, el Valverde i el Camavinga.
I
fins i tot podem jugar amb un central com Tchouaméni. I fins i tot podem jugar amb Lucas Vázquez. Saps allò que dius? Sí. Mira, papa, amb una
però
mà,
això, mira,
amb dues mans, mira sense dents. Al final,
vaig veure el partit amb un amic meu que feia 10 anys que vivia a Holanda i ha tornat a viure aquí i no havia vist mai més un clàssic.
Ostres,
i em deia...
10 anys?
Sí, feia 10 anys. I em deia, és que és sempre el mateix Madrid de sempre. aquesta prepotència... Diu, i el Barça també és el de sempre, eh? Això quan començava el partit. Vull dir que ell identificava que no havia canviat absolutament res en 10 anys, en la manera de fer,
el
no?
El que passa, home, que ahir el Madrid és cert, però està més rendit que mai, vull dir...
Sí, però ell identificava com que, marcant... que sempre és aquest Madrid, no?
Sí, i el perquè els valors que transmet
no
sempre
de,
un club
de...
i l'altre... No, sí.
I el joc és diferent.
Tàcticament, sí, per mi no. La gran diferència és tàcticament, és a dir, la manera de jugar al Madrid sempre ha sigut això, és a dir, a defensar, a córrer i, venga, a xutar.
Sí, però tenien dos bons centrals, normalment han tingut dos bons centrals, normalment han tingut algun mig al camp, com a mínim una
Modric
persona que pensi...
Modric i Kroos,
ara allò...
D'acord, però en canvi el Barça...
És el culte a l'egoisme, i amb la línia que dius tu, Oliveres, l'altre és el culte al joc d'equip.
Sí,
és el gran,
la col·lectivitat, és a dir, el fer les coses, però que per mi una de les grans diferències de l'abans i el després, per això dic que és una ruptura amb el passat, és veure com Flick, per mi, és l'adaptació del futbol, del que es necessita del futbol actual. És a dir, per mi, les posicions i les funcions ho hem enraonat moltes vegades en aquesta taula, però ja no importa si ets dretà, si ets esquerrà, si ets davant, si ets darrere. És a dir, ell té un esquema de joc i recol·loca els jugadors, i el que és important és les funcions que han de fer aquests jugadors, perquè tu hi ha vegades que veus i extrem esquerre ni el tens, per exemple, o hi ha jugadors que potser... Mira, ahir mateix va sortir, em sembla, quan era Araujo, quan es lesiona Íñigo Martínez, i per exemple, Cubarsí, doncs el canviem una mica de costat, no?
Sí,
doncs,
perquè Araujo no pot tant... jugar, no pot jugar a cama canviada.
Bueno, perquè aquest, per
no
exemple,
dona.
Bueno, perquè aquest no. És més, diguem, limitat o encartonat, sí. Però en canvi, la versatilitat de tots els altres jugadors, tu fixa't, el Rafinha pot jugar aquí, pot jugar allà i pot allò. I per mi això és el que em venera més de que el futbol sembla que estigui creixent, cosa que fins ara sempre el trobava com una mica molt limitat.
I la lectura que fa dels partits crec que és molt bona, en el sentit de que la final, els dubtes que hi havia era sobre el porter, i ho gestiona bé, perquè tornem allò de dir, jugarà el Penya o jugarà el Zenit? Li surt bé, tot i que expulsen el porter, perquè després el Penya es pot reivindicar, tot i que en el gol que encaixa potser podia haver fet alguna cosa més. Juga Gavi, no juga Olmo, perquè teòricament en el Barça ideal havia de jugar Olmo, i en canvi ell va veure que Gavi va entrant en escena, i per tant pren una bona decisió amb Gavi, que és un jugador fort, i després és capaç fins i tot de quan el partit, que els canvis, dius, treu el Lamin, i molta gent que es diu, no, Lewandowski, perquè el Lamin fa por, i què passa? Que l'equip té una manera de refredar l'encontre i de desfigurar el Madrid, que el deixa allà, que no sap què fer, i això és molt important. I a la línia de la Lloberes, i acabo, jo crec que el partit d'ahir és molt important, perquè el que no podia fer és tornar a recaure. O sigui, si el Barça perd, tornem a la nyonya. I la nyonya vull dir tornem enrere. Aleshores, era recaure. I el recaure és el pitjor que et pot passar. És a dir, no, més enllà de que guanyis o no guanyis.
Molta gent ho deia, no? Que bueno, aquest partit es calia per guanyar confiança.
Perdona, havíem parlat, assumeixo la part de culpa que em toca, el que sigui, del risc, de la nostàlgia, havíem parlat de que el Flick havia fet alguna insinuació de que si el que havia dit el Koeman i el Xavi, això és el que hi ha. Recordem que és el mateix equip, el d'ahir, que la temporada passada, que no va jugar Olmo.
Perdona.
I per tant, encara més mèrit...
No, pitjor. Perquè no jugava Ter Stegen.
I amb jugadors com Rafinha, que ha passat de transferible a ser intocable.
És que això és importantíssim, veure el rendiment que li pot treure un determinat entrenador a un jugador. Però per mi tot ho fa l'acordió.
Han arribat els croissants, per celebrar una mica...
Home, ara sí.
Ara que ens enrotllem molt, però una miqueta de quatre coses.
Caramba, què em dius ara?
Abans de menjar-me el croissant...
Això perquè guanyi el Barça mentre parleu.
En algun moment parlarem del Gil Manzano o no? Perquè jo tinc una mica de ganes de parlar del Gil Manzano.
Ara no, després.
Deixa'm preguntar una cosa a la Laia. Laia, això d'Araujo, és a dir, està en venda i no es repensarà? La lesió d'Íñigo, per exemple?
La lesió d'Íñigo, que és d'un mínim d'un mes, 4-5 setmanes, pot fer replantejar, hauria de fer replantejar aquest traspàs ara al mercat d'hivern d'Araujo, que és cert que Araujo...
Aquestes ensaïmades estan plenes o no?
Vols escoltar, Lloberes?
Quan tu parlis, jo parlaré d'ensaïmades.
Això no és professional, eh?
Ei,
això és terrible.
Falta de respecte,
Lloberes. Avui és una celebració.
Jo m'aixeco i me'n vaig, per cert. Si hi ha algun forner que està escoltant i vol enviar més croissants, també seran benvinguts, eh? Vull dir que aquí avui no es cantivarà.
Perdona, Miguel, és veritat.
S'hauria de fer d'Araujo, replantejar des del club, sobretot, perquè el jugador sí que estava bastant pel tema de marxar i de sortir en aquest mercat divers, a tot si li venia un equip de la Premier o d'Itàlia. Però, clar, és que al final et quedes amb Cubarsí. No, o sigui, ara, des del punt de vista de Flick, segur que és el primer que diu que no...
Bé, en teoria torna Christensen. No?
Bé, això no és un interrogant. Hauria de tornar ara al gener.
Fotem,
que al gener, però...
Si, si no havia de tornar, potser que hagués allargat la baixa. Un parell de mesos més i no estaria més.
Home,
no fotem, eh? Christiansen, o com es digui aquest senyor?
Christiansen.
Què, Gil Manzano, en parlem o no?
No, sí, no, perquè... no encara.
No,
perquè...
sí, sí, deixa això.
Ah, és que a mi no m'ha arribat cap... No.
Ja. No t'arregla l'ensaïmada, estàs perjudicadíssima. Si us plau, doneu-li ensaïmades,
sí,
que si
ensaïmada,
no, no...
Mira, va, menja, Lloguer.
Menja i així podem aprofitar per parlar.
Només una cosa. És curiós que el Barça crec que no ha fet ni un sol mal partit contra els grans equips. O sigui, les seves llufes han estat les derrotes contra les Palmes i la derrota contra el Leganés, perquè amb aquests 6 punts que els haguessis pogut guanyar estaries ben situat a la Lliga. És a dir, hi ha dues llufes al mig que van fer pensar com és que amb els equips petits li costa activar-se de la manera que fa amb els grans. Perquè el partit de l'Atlètic de Madrid que va perdre, jo crec que el mereixia guanyar. No era un partit d'aquells...
Sí.
Va acabar 1-2, però va acabar com va acabar, diguem, no? Amb un gol a l'últim minut, a l'Atlètic de Madrid, havien estat molt superiors, i per tant té una facilitat per jugar amb els grans partits, contra el Bayern, contra sí. el Madrid, contra l'Atlètic de Bilbao...
És que és una de les forces, de les grans característiques d'aquest equip, que sent tan jove... es creixi en els escenaris grans, que el rendiment creixi quan... Ja sé que això els esportistes sempre volen guanyar els grans partits i els grans aparadors, però estem parlant de nois de 17-18 anys, llavors, sí, ostres, sí. no deixa de sobtar això, tot i que un dels secrets, diuen, quan parles amb la gent de dins, diuen, no, és que aquests jugadors són de la casa, i això al final el Barça es nota molt. Quan un equip es basa en gent de la casa que ha estat format al Barça i que des de petit té aquesta pressió a sobre, això es nota, i és el que sí. estàvem veient ahir.
Ah, què deies tu que volies...
No, jo només volia afegir sí. un detallet, i és que si a tu no et diuen l'edat que té Casadó, o no et diuen l'edat que té Cubarsí o la que té Pedri, tu penses que aquesta gent tenen 30 anys i porten tota la vida jugant partits
sí,
d'aquests.
O tenen molta experiència jugant, sí, sí.
I no la tenen.
I Lamin?
El gol de Lamin, el primer gol de Lamin...
No, sí.
És que ho fa molt fàcil.
Que hi ha algun jugador al món ara millor que Lamin Yamal? Ah, i ho estava pensant, no me'n surten.
17
no, Ramon, anys. Ramon, tu no. tens control les més, no.
Jo, de totes maneres...
No.
Jo no aniria massa amb presses, no amb presses.
Ja comencem.
No, disfrutem-lo ara tal qual, però tu saps que els grandíssims... Ara potser pot ser el millor del món, ni ho sé jo tampoc, però dir que per ser el millor del món és, sobretot, el bagatge que puguis anar tenint durant la d'això. Però, que em senyaleu?
Només un parèntesis. És curiós perquè nosaltres el comparem a Messi i ell diu que se sent com Neymar, no? És una de les altres coses que té de portar la contrària, la gent va dir, no. Perdona, Lluís.
Sí, home, una mica la celebració del seu tarannà no és gens Messi.
La celebració d'ahir és un homenatge al Neymar, aquella celebració.
Però la gallaruca que porta ell sempre és el DJ, allà dins porta sempre l'altaveu de la música.
Jo diria que Messi és massa la perfecció per l'estil que
ell. Com a estil de vida, segurament, Neymar és un referent.
Esperem que no. Esperem que no, perquè l'estil de vida de Neymar no és gaire...
No és compatible ja en els mons actuals.
100 milions ho ha cobrat el Neymar. Mar en aquesta excursió que ha fet
per... Però per això mateix jo diria que esperem, no? Sí. Perquè aquests jugadors s'hauran d'anar veient,
esperem,
sobretot, com et diria, lo insaciables que puguin arribar a ser, perquè ara estan visquent uns moments d'or i no tothom, llavors, amb el temps ho gestiona tal qual, no? I jo diria, a mi al revés, ho hem raonat en aquesta taula, és a dir, tota aquesta jovenaia no coneix la por. Quan tu ets jove, no coneixes la por. I jo recordo, amb totes les coses que fas en la vida, tens aquest punt d'inconsciència que et porten als escenaris i pots fer tot el que tu vulguis
fer. Que és fantàstic.
Absolutament.
Perquè és després que ja ens tornem conservadors.
I perquè després, com que has guanyat coses, tens por a perdre-les. Llavors, per mi, aquesta és la d'això. La continuïtat l'anirem veient.
Per això, en aquest sentit, és un equip que, de les coses bones poques que han passat a Montjuïc, ha captivat molt els joves. Mm. És a dir, sí. quan parlem de la integració del jovent al futbol, no, és que el jovent només està amb la Kings League, el jovent s'avorreix, el jovent aquest tipus de futbol no li va. Jo ara veig molts nanos i nanes que, primer, també perquè l'equip femení acompanya, diguem que hi ha un moment de plenitud perquè els adolescents s'hi enganxin. I això socialment sí que és important, perquè crec que els més tribuneros, o hi ha hagut gent que s'ho està mirant encara, però en canvi l'activisme dels joves és important. I aquí sí que potser hauríem d'arreglar d'alguna manera allò de la grada d'animació, no sé si per bé o per mal, però vull dir que Montjuïc no sigui el que és una mica allò... Perquè tu et pots passar alguna vegada, ho va fer el propi president. Clar que quan el president... té una actuació com la que té, llavors referir-te a la grada d'animació, no sé com, tipus, jo no sé els almohabres com s'ho prendran. Ja. Explico què vull dir? Sí, sí, no sé, podria arribar a un acord o un punt
penso,
de trobada.
Penso, Ramon, que el principal problema de la grada d'animació és que no és un col·lectiu homogeni.
Homogeni,
és clar, a vegades allà estan pagant justos per pecadors, però ningú explica. O sigui, ningú explica quins grups hi ha formant part de la grada. Bueno, si tu ara ho podries explicar, el que vull dir és, ningú explica quina relació tenen entre ells i ningú explica, o almenys públicament, que hi ha alguns grups d'animació que pensen que ells no tenen la culpa.
No, i que hi ha hagut casos.
Sí, però això que té a veure amb el conflicte? És a dir, això
no,
és
un problema. No, una manera de resoldre el conflicte és dilucidar quin és realment el grup d'animació, de ja, tots els grups d'animació que hi ha.
Però tu saps si això ho vol fer el Barça? No, no ho vol fer el
no
club.
Fa pinta,
no,
no fa
clar,
pinta.
No, ho vol fer ningú. Ningú vol assenyalar el grup més polèmic o més conflictiu, perquè portaria problemes.
Bueno, la Porta ja recordo que ja té un precedent de jugar-se directament al físic amb aquest tema.
Per això, què ha fet la Porta? Doncs els agafo, no els vull a tots, perquè jo no t'assenyalaré a tu i diré quins són els més
jo el que no entenc és avui en dia que hi ha càmeres als estadis enfocant el públic i em sembla que de manera exhaustiva no queda ni una punyetera butaca sense enfocar, no sé per què és tan difícil identificar la persona individual física que fa les coses i que
no és difícil.
La multa no és difícil.
No és tan difícil.
Doncs si no és tan difícil, per què no es fa?
No, i si no obligar que els propis membres dels grups diguin ha estat aquest i fer el fora, entre tots?
Jo aquí sí que considero que això pot generar una polèmica dins del grup d'animació que si tu vas directament amb els Mossos d'Esquadra mirant les càmeres i dient, aquell és el tio, pum, ja està fora, i s'ha acabat el problema. No veig jo.
La qüestió és que són les 9:36. Parlem de l'àrbitre. Atenció, Manolo Lama, la COPE, sobre el penal.
Sí, pero Cañete, te ponen esta imagen y ¿qué hacen?
Pues nada, decir que hay un contacto.
Ya, pero es que eso hay que tener muchas pelotas.
Ya, pelotas.
Pues para mí, claro, pelotas le faltan a este. Más allá de que se puede, eso no es penal.
Yo lo que no sé si es amarilla, pues es que le parece un contacto.
No, es que si pitas penalti tienes que pitar amarilla. Claro. Son tacos en el muslo.
Son tacos en el muslo, claro.
O sigui, no entens...
Ells mateixos ho diuen.
Són tacos en el muslo, no és penalti.
No és penalti. No,
o sigui, jo crec que són dels penals més clars de la història, Ramon. Però jo no entenc l'àrbitre que va estar tanta estona mirant a la pantalla.
És que, a més, jo crec que tothom es va aturar, fins i tot el Camavinga, allò va anar mirant cap on... Si l'àrbitre se n'entrava o no, però va semblar que era un penal clar. Després, menys mal, bueno, aquestes coses que parlem, que el Barç per què serveix? Doncs per jugades com aquesta, i quan s'ho mira, veu exactament el mateix que ha vist tothom. I això el redimeix puntualment d'una actuació que jo crec que és que el marcador ha fet que, a diferència del que o del que ara ens ho han recordat el Joel, l'àrbitre sigui, diguem, només un punt més.
Però no, no ha de ser un punt més.
Va ser un arbitratge de tortura, va ser un arbitratge molt pervers.
Va tenir
molta mala llet, diguem, A mi em va semblar que aquí el Manzano va tenir un comportament molt sospitós durant tot el
molt
partit.
Aquesta puntada de taekwondo que va fer Camavinga a la cama, ell estava al costat. O sigui,
es veia de seguida.
Primer, com no ho veu en directe? I després,
si no ho veus, quan t'ensenyen a la pantalla, has de pitar de seguida. Va estar allà mirant-s'ho, va estar allà quiet.
Anàvem 1-1 en aquell moment. Si no arriba a ser pel VAR, seguim empatats.
El segon gol.
Després hi ha el tema de la segona targeta de Camavinga, que era claríssima. Agafar amb les dues mans un rival per darrere, per la cintura, està tipificat, literalment es veu en el reglament, com una targeta groga. Com també està tipificat en el reglament, literalment, com una targeta groga, de fa molt poc, a més, que es va publicar en premsa i tot, que es va dir, la idea és proteger el tendón d'Aquiles de los jugadores. Ahir hi ha una trepitjada, que ara no recordo qui la fa, em sap greu.
Vinícius.
Una trepitjada.
A la mínima,
el taló d'Aquiles. No. Que això és una groga que no cal, hi ha discussió.
Ara que dius això, Joel, perdona el parèntesi, a la Min, i el mateix que li passa a Neymar, tota la lesió que pot tenir és de turmell, perquè el rasquen tota l'estona. Aleshores, clar, has d'anar molt ràpid, perquè si no és com tallar un arbre. Saps com tu vas un arbre amb una destral i vas fent crac, 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 i el rasquen tota l'estona. Jo no estic dient una especial protecció, però sí que s'hi fixa.
Però és que llavors n'hi havia un altre, que era el Rüdiger, que, vamos, aquell any dissimuladament. És a dir-te, allò era com un destroler, però a cos sencer.
Una groga.
Això què és? Ben veritat, que és igual. Sempre... Això ho hem sigut.
És igual perquè el Barça ha guanyat d'aquesta manera.
Si la cosa va d'un gol a de dos...
Recordeu les declaracions que fa el Gil Manzano, els àrbitres aquesta vegada, a diferència d'altres edicions, no surten a parlar. Abans hi havia una conferència de premsa als àrbitres i tota la història. I cop pengen un vídeo en el que diu que hi ha massa crispació. Escolta, va ser un partit que no hi va haver cap crispació. L'únic que la va provocar ell. Aleshores dius, home, sigues conseqüent amb el que has dit abans, no?
Quan ja hi és igual, volia dir que com que estem tan acostumats a que sempre els àrbitres vagin en contra, jo crec que el Barça és el que haurà de fer sempre, a part diguem, de despatxos em refereixo a la influència que hauries de tenir, perquè arriba un moment que jo ja me n'hagués cansat, però de que l'equip ha d'estar preparat per guanyar per sobre del que és el Madrid, que ja ho està fent. Però també ho podríem enraonar, d'aquesta influència. És a dir, de què serveixen tot aquest personal que d'això...
Quin personal? De què vols dir?
Aviam, l'estaf directiu, presidencial en aquest cas, etc. És a dir,
els hi va fer aquesta diplomàcia. Aquesta diplomàcia...
Això es treballa el dia a dia,
Això és el que estàvem fent amb el Negreira, no?
Anava a dir, el que estàs dient és...
Jo no deia comprar. Jo no deia comprar. Jo deia
influir. Home, Lloberes, no
fumem. És el que intentàvem fer, però...
No, comprar jo no deia, però influir...
No és ser de comprar, sinó d'influir, justament.
Home, per favor, és una de les funcions...
Jo crec que el cas Negreira no és comprar,
és influir.
És tràfic d'influències. Bé, i de dir...
No en parlem gaire.
No, però diguem una cosa. Mira, és molt important ara perquè ha sortit. Sí. I explicaré per què. Perquè, en el fons, el que sí que estarem d'acord és que és més important, o tant o més important, les designacions que l'arbitratge. Perquè un àrbitre al camp de futbol es pot equivocar, no es pot equivocar. Ara, hi ha una colla d'àrbitres que només quan ja els veus qui ha tocat, la gent ja només traient el currículum ja ho sap. Per tant, jo crec que el que intentava el Barça amb Negreira era justament que l'assignació de quin àrbitre ens tocarà, doncs tenir-ho més o menys controlat. Això és el que jo crec, no tinc cap
problema. El que ens ha salvat és la figura de l'àrbitre del VAR, que és amb aquesta mena de fiscal que actua d'ofici. Nosaltres hem de protegir això a tota costa, perquè des del Madrid s'està criticant moltíssim, diguéssim, la intencionalitat de l'àrbitre del VAR, que, per cert, ahir va estar impressionant aquell home, si no arriba a ser per ell. O sigui, va estar bé...
Sí, però
bé
també et perjudica, eh?
No, sí, però recordes fores de joc, per exemple.
Sí, ens va... Però on va, ho dius pels fores de joc, sobretot a Madrid se'l volia encarregar amb els fores de joc. Ara, com que ja no en fem tants, o no es trenca el Barça, no trenca tants fores de joc, ja això ja no se'n parla tant.
Però bé,
que també el VAR t'ha anat en contra a tu i el Madrid molt a favor.
El Barça li compensa acceptar tots els errors que possibles del VAR, perquè sense el VAR estaríem pitjor.
El Barça, com quan es diu allò que el Barça es queda a jugar gairebé perfecte per poder guanyar el Madrid, és que és això.
Clar.
Vull dir, has de guanyar molt bé perquè tu has de fer un esforç perquè has de superar el rival i superar els errors, els àrbitres que ja els has
de perfecte. Però segueixo insistint en que el Barça, dins d'una bona estructura de club, hauria de tenir gent... Ja m'hem passat, eh?
Home, és que ja...
Però no parlis menjant, Lloberes.
Però perdona que et digui una cosa.
Segona vegada soc professional.
Un detallet per fer un impàs. Jo m'he posat unes estovalles, no he fet cap engruna...
Sí, però estàs parlant menjant.
No, ja m'ho havien passat. Però bé, la qüestió...
Digues.
Que deia això, que tots els clubs haurien de tenir... No tots, els clubs de veritat que tu vulguis tenir una incidència, tu has de tenir control. I això passa, jo ara ho diria, no sé quins són els directius que traginen amb el que són amb les altes esferes, però el que està clar és que ni Deco, ni Bojan, ni d'això...
No dic directe, la relació amb altes esferes de la Federació Espanyola...
No, i... quan hi ha reunions, aviam, hi ha reunions
això
de vitals, hi ha reunions de nostre...
Això ho porta a la
així
porta.
Així anem. Val, d'acord.
Molts no, et diran que el cas Olmo, doncs sí, segurament hi ha hagut contactes a altes esferes.
Però una cosa són les gestions aquestes que...
Bé, tot jo és el mateix una mica.
Raonant, no, del dia a dia, diguem, arbitral i de l'escouting dels àrbitres, però
fet aquest primer anàlisi, de seguida amb nosaltres Emilio Pérez de Rozas, per saber com ha viscut aquesta golejada del Barça.
Estàvem preguntant per ell alguns dels
oients. Doncs avui serà d'aquí a dos minuts.
Ah,
i després també volem parlar d'aquestes declaracions del president de la Federació Espanyola de Futbol.
Tengo que decir que en Jeda y en Arabia Saudí a España se le quiere y al fútbol español se le quiere. Los que están aquí van a poder comprobar que sois un país amable y cariñoso. Reitero nuestro agradecimiento sincero y profundo a este país. Queremos seguir haciendo muchas cosas con vosotros.
Això xoca molt amb el que vam viure, per exemple, al final de la semifinal contra el Madrid, els aficionats del Mallorca, alguns aficionats i aficionades i parelles de jugadors del Mallorca van ser assetjades per aficionats saudites a la Supercopa. Diu que van passar por. Parlarem amb alguns testimonis també després de la publicitat. Però abans, avui en nom de la ONG Somriures de Bombai saludem la periodista Chantal Llavina. Chantal, bon dia.
Bon dia, Ricard. Avui vull explicar-te una història preciosa. L'any passat, diversos membres del Cor Gospel Sense Fronteres de Barcelona van viatjar a l'Índia per impartir tallers de cant a nens i nenes de les zones més vulnerables de la ciutat de Bombai. nens i nenes amb un alt risc de caure en el tràfic de persones. Imagina't, fusionar el gospel amb la cultura índia. L'experiència va ser meravellosa, tot un èxit. Doncs bé, el proper dia 29 de gener, més de 160 cantants de gospel sense fronteres dirigits per Moisés Sala actuaran al Palau de la Música Catalana amb l'espectacle Hope, a favor de tots aquests nens i nenes amb els quals treballa l'ONG Sonrises de Bombay. Música per una bona causa, la lluita contra el tràfic de persones. Compra la teva entrada a la web del Palau de la Música. Us hi espero.
Somriures de Bombai. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Tu vols començar bé l'any? Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sense IVA de MediaMarkt. Només avui, 13 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Ara estem passant per aquí, per la rotonda de la Granja d'Escarp, i estem fotent voltes a la rotonda de l'entrada al poble. Senyora, ara portem unes quantes voltes a la rotonda. Sí. Quantes en poden arribar a fer?
Pues igual n'hi fem 20.
20 voltes a una rotonda? Sí. És de les situacions més surrealistes que he viscut mai.
El Foraster visita la Granja d'Escarp. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Totes les temporades anteriors disponibles a la plataforma 3CAT.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Orineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró. El dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I què, Emilio?
Què tal, amic?
Bé, bé. Tu?
Bé, estupendo.
Home, ho diràs.
Quin partit, noi, quin partit.
Home, són partidars. Ets aquí o no?
Sí, sí aquí. Sí. Quina exhibició.
Clar, això...
Jo crec...
Digues, Emilio.
No, anava a dir que jo crec que és un triomf del vestuari, no? O sigui, tinc la sensació de que con todo, absolutamente todo lo que está pasando y todo lo que está cayendo y todo lo que ocurrió y sobre todo la desestabilización que pudo provocar todo este ruido de Dani Olmo e incluso el comportamiento del presidente, ellos se blindaron y la verdad es que sacaron un partido adelante de una manera impresionante, desde luego.
Però això vol dir que Laporta ja pot dormir tranquil?
Bueno, és evident, sí, que ell ho pot pensar i la seva gent ho pot pensar, és evident que sí, però tot, absolutament tot el que ha succeït, la manera que ha passat, el ridícul que han fet, insisteixo...
Ai.
Això queda, o sigui, és evident que tot
la
això...
La
botifarra. No, tot, la botifarra, insultar els presidents de la territorial, bueno, tot això jo crec que això queda i és una part més d'aquesta manera de presidir el Barça, de representar el Barça i de governar el Barça. O sigui, és evident que estava frente a un matchball i lo ha salvado a la manera que lo salva del todo, que és la resistència i el pensar que en el yo contra todos sempre gana. Però bueno, jo crec que així no se puede vivir, o sea, és evident.
Perquè la roda de premsa demà, que és a les 10 del matí, per cert, i seguirem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, quin to esperes de Laporta?
Más distinto a he ganado, vosotros no teníais ni idea de lo que estabais contando, nosotros hicimos las cosas bien, bueno, ya pudimos intuir en las declaraciones de Elena Ford que eso, que no teníamos ni idea de lo que estábamos escribiendo, de lo que estábamos comentando y de la situación realmente que para nosotros era esperpéntica, ¿no? O sea, increíble en un club como el Barcelona. Yo creo que él dirá que lo hicieron todo bien, él dirá que la Federación y la Liga van a por ellos, dirá el Barça solo nos tiene a nosotros y saldrá y se presentará como el gran triunfador, es evidente.
Però, sí.
Digues,
Ramon, que volies donar la paraula i m'he oblidat.
Ramon. Jo crec que demà farà o pot fer el que no va fer després de saber la cautelar del Consell Superior d'Esport. És a dir, si...
Ser prudent.
No, prudent. Si després de rebre... No, segurament això hagués decebut els laportistes i, en canvi, hagués agradat més els no necessàriament laportistes. És a dir, un cop el Consell Superior d'Esports dona la cautelar, entenc que en lloc d'aquell exhibicionisme que fa d'aquella botifarra i de tot el que és amb els de les territorials, que és una altra qüestió, que evidentment jo també em sembla que tota l'organització de les territorials és discutible, hagués dit, senyor, roda de premsa, vol dir que teníem raó o que teníem estàvem en el bon camí, ho hem demostrat, estic molt content, no estem treballant en va, i ja està. Això també pot ser la porta i al mateix temps pot ser institucional.
Jo crec que serà aquest el to,
Però això havia d'haver estat el dia que va passar, no avui després del 2-5. Això és el que vull dir.
Sí.
Hi ha moments que has de saber ser institucional, també. I crec que en aquell moment, allà on estava, podia haver estat institucional perquè ho tenia tot a favor.
Sí.
Però simplement explicar que ell havia demostrat que, com a mínim, el recorregut dels recursos del Barça tenia un què.
Faria bé la porta de ser prudent i faria bé tothom, en general, de ser prudent, que perquè, per exemple, ara, durant els dies previs a que esperàvem la cautelar del CCD, doncs, hosti, hi va haver tanta gent que, sense esperar-se a la resolució del CCD, que al final ens atorga li atorga cautelar al Futbol Club Barcelona, doncs hi havia gent que ja tenia claríssim que, per exemple, que aquesta cautelar no s'aplicaria i va haver segurament poca prudència en l'entorn a l'hora de vaticinar un apocalipsi que al final no ha acabat passant. Què passa? Ara tenim 3 mesos més fins que el CCD es pronunciï.
O no, perquè ha presentat un recurs la mateixa...
Jo, però té problemàtica. amb el CCD 3 mesos.
Jo crec que no estaria de més, en tot cas, esperar-se, ara ja. Amb aquest tema, esperar-se, a veure què acaba resolent el CCD, perquè si al final el CCD acaba resolent...
Però, Joel, vols dir bastanta gent ho entorn per no dir Emilio Pérez de Rozas?
No, no, hosti, si només fos l'Emilio, mare meva.
És que sembla que estiguis aquí.
No, l'Emilio li reconec una cosa, que és que mentre mig Catalunya està recollint cable, l'Emilio no ho està fent, i això l'honra, perquè no és l'actitud de tothom. Però el que sí que voldria és, almenys, esperem-nos, no? Esperem-nos, Emilio.
No, yo, un momento. A ver, yo no es que esté no esté recogiendo cable. Es que absolutamente todo lo que ha pasado no lo borra el 2AC. Nada de lo que ha pasado. O sea, es decir, lo que Ramón le está reclamando, lo que Ramón sugiere de haber hecho antes la conferencia de prensa no se ha hecho antes porque Laporta no estaba tan seguro de que iba a ganar.
Claro, la fa una vegada sap que ha guanyat.
Es porque no tenía tan claro como parece ser que otra gente sí tenía clarísimo que el CSD le iba a dar la razón. O sea, yo creo que esto es muy largo. Evidentemente.
Però tu Ramon, no creus que el CSD li hagi donat... Ai, Ramon, perdona. Emilio, tu no creus que... T'ho pregunto seriosament, No creus que el CSD li ha donat la raó al Barça perquè té raó? Ho creus que ha estat un tema polític, no? És a dir, la possibilitat de que el Barça realment tingui raó en aquest litigi...
De moment, no li ha donat la raó. Li ha donat una cautelar, no li ha donat la raó.
Jo la manera...
El Barça demanava la cautelar. Per tant, sí. Si te la donen, et donen la raó a l'hora de demanar la cautelar.
Jo la manera y los argumentos utilizados por el CSD para dar...
Estem perduts.
Tampoco...
Digues.
Digo que la manera y los argumentos y el texto de la nota con la que el CSD le da la cautelar me parecen tan cutres, me parecen... tan poco consolidados que tengo la sensación de que es una decisión tremendamente política. Y tengo la impresión de que el CSD, repito, ya no va a volver a hacer nada más. O sea, es decir, yo no espero que dentro de 3 meses o 2 meses el CSD diga lo hemos mirado todo y esto no es así. O sea, esto ya se queda así.
Pero una cautelar no puede ser eterna, ¿no, Emilio?
Bueno, la de Gavi lo es.
Algun dia s'haurà de resoldre.
La de Gavi lo és.
Els arguments, sí, és veritat que els arguments del CCD en aquesta resolució de 20 pàgines que té, bé, es basa molt en el que defensava el Barça, en el que presentava el Barça, que era que l'article 130 no estava ben aplicat, que ells la documentació l'havien presentada i que segons normativa, i aquí és on s'agafen, diu que aquesta normativa s'ha de començar a aplicar del Fair Play a partir del 3 de febrer i no quan l'aplica la Lliga 31 de desembre. Aquest és un dels arguments. També és cert, com diu l'Emilio, que hi ha arguments com que diu que li han de donar la cautelar perquè si no el perjudici econòmic pel Barça seria molt greu perquè que no juguessin aquests jugadors, per exemple, afectaria la venda d'entrades o de samarretes. Bé, hi ha arguments que pots agafar i no et pots agafar.
No, el argumento de la selecció, per exemple, és un argument increïble, perquè si és Robert Lewandowski, entonces no se la dan.
Però més enllà de... Crec que el que sap fer Laporta és convertir en èxit males praxis o qüestions o coses qüestionables, no ja per la premsa, sinó pels seus propis companys de directiva.
O la sort, fins i tot.
Recordem que han dimitit 3 vicepresidents, entre ells l'últim, Guiu, que ha estat fonamental justament per la gestió del contracte de Nike, o sembla que aquesta és la causa, ja no li el que sigui. També s'ha anat el vicepresident econòmic, i sabem que els números és una qüestió que provoca moltes interpretacions i tot l'equip econòmic ha estat renovat. S'ha canviat el Llaurador per tot l'espai Barça, tot el nucli esportiu s'ha canviat, no hi ha Jordi Cruyff, no hi ha Koeman, és a dir, han passat moltes coses. Aleshores, aquesta política que té Laporta no és... Al moment és qüestionable, el que passa que ell té una capacitat de mirar sempre a mig o llarg plaç o de forçar les coses al límit. Per tant, el seu modus operandi és tan justificable per la gent que està amb ell com opinable i qüestionable per la gent que no s'acostuma a que un club es porti d'aquesta manera tan familiar, sense la transparència, sense uns controls, sense la fiscalització que se suposa que ha de tenir. I, per tant, aquest és un punt de desencontre. Que aquest desencontre, com acaba? Acaba quan l'equip guanya, aleshores, perquè la gent es focalitza en l'equip. Però això no exclou que la gestió, i acabo, de Laporta sigui qüestionable en moltes de les parcel·les que fa, per més que després ell... Mira, posaré-ho...
Sí, per distingir entre fons i formes.
No, posaré un altre cas. El dia del cas Negreira. El cas Negreira surt Laporta per no per parlar de tot el que li ha passat al Barça durant temps, sinó perquè ell no... Estàvem aquí al programa, sí. Perquè quan el jutge Aguirre s'equivoca, el torna a fotre la causa, es parla de Negreira com a personatge públic i no privat, i aleshores li acaba donant la raó. Però ell forma part del mateix que va passar durant aquell temps amb el Negreira. Per tant, no et pots desmarcar dient que jo no hi tinc res a veure. Això és el que em refereixo. Aleshores, per tant, això és qüestionable, entenc jo.
Emilio.
No, digo que respecto a la conferencia de prensa de mañana, sería deseable, evidentemente, que explicara cómo ha llegado el Barcelona al fair play, al 1x1, y sobre todo, evidentemente, que explique esta operación de los asientos VIPs, que ni se ha explicado.
Falta el detall.
Ni plazos. Ni nada.
Falta saber els noms, que no sé si ho deia, que no s'ha sentit bé l'Emilio, el nom sobretot de les dues empreses, dels dos inversors de Qatar i Dubai. És cert que falten
no,
noms
i detalls, sobretot,
falta totes les explicacions, però no hi ha ni un
aquesta informació, la Lliga la deu tenir, aquesta informació. O no?
Sobretot, sempre s'agafen a la confidencialitat de l'altra part, a la necessitat de confidencialitat de l'altra part.
Però... Saber por qué algo que valía 200 millones hace 3 meses se ha vendido por 100.
Però jo crec que l'actitud de la Lliga, aquí és on està el punt del conflicte, és que arriba un moment que després...